En primer lloc, vull agrair, ja que hi ha hagut aquestes apreciacions dels companys regidors, vull agrair la feinada feta per les últimes setmanes per tenir a punt aquest pla financer, igual que el dictamen que parlàvem en posterioritat, a tot l'equip d'Hisenda, a tot l'equip de gerència, a tot l'equip d'intervenció, perquè si vostès es pensen que és cosa fàcil informar sobre un pla financer econòmic doncs que fa puntualment i excepcionalment una vegada cada uns anys doncs un ajuntament com és el de Sitges, doncs jo els vull agrair d'avançat la feinada amb hores extraordinàries que han fet tots aquests equips tècnics perquè tinguem avui a punt els dictàmens. Després també vull fer una altra apreciació. El dimarts vam fer una comissió, una reunió informativa, que no comissió, perquè no hi havia definitivament els tres informes favorables de la intervenció municipal, on van venir els tècnics també municipals i els hi van entregar tota la informació que avui detallem. Per tant, ni la informació va arribar ahir a la nit ni avui al matí. Va arribar la informació el dimarts, la informació detallada, on s'ha fet un petit ajust, amb el que ha arribat avui són els tres informes favorables, com deia, de la intervenció municipal. Per tant, i també una altra coseta, també quan es fa una reunió informativa estaria bé, no ho dic per ningú en concret, que els portaveus municipals que representen els seus grups municipals intentessin fer l'esforç de venir a les reunions. Així rebrien tota la informació pertinent. No parlo de ningú en concret, però sí que van faltar alguns grups municipals en aquesta reunió informativa, com en altres comissions que s'han fet. Començo la intervenció. El pla econòmic financer que sotmetem avui a aprovació del ple suposa un ajust purament tècnic destinat a esmenar l'incompliment de la regla de la despesa a l'execució del pressupost del 2018. Un incompliment de la regla de despesa demanada en sessió plenària en aquest ple municipal en moltes ocasions per diversos grups municipals amb anterioritat. No és, com deia, en cap cas un pla de sanejament. Al contrari, es tracta d'un mecanisme que permetrà seguir alliberant nous romanents per a destinar-los a futures inversions en el proper mandat. Aquest pla financer contempla, a banda de complir la regla de despesa, que per això el presentem, altres objectius, que són la regularització de la incorporació de les inversions del romanent del 2017, la incorporació d'obligacions pendents de 2018 i la previsió de suplements i crèdits extraordinaris a data de març de 2019. Es tracta en total de 12,3 milions d'euros que reduiran sense afectar la capacitat de finançament de la despesa prevista per donar compliment al que estableix la normativa sobre estabilitat pressupostària. Si no tinguéssim aquesta normativa d'estabilitat pressupostària des de fa 9 anys, no hauríem de fer plans econòmics i financers. Per tant, és d'obligació recordar aquells grups que tenen representació parlamentària al Congrés dels Diputats que ajudin a treure d'una vegada per totes, i sobretot aquells ajuntaments que compleixen tots els requisits que s'emanen d'aquesta llei, a treure aquesta llei tan injusta ja d'estabilitat pressupostària. En el ple ordinari de febrer vam donar compte de la liquidació del pressupost de 2018, que acreditava la solvència financera de l'Ajuntament de Sitges. Tant la capacitat de finançament com la ràtio de deute viu, com el període mig de pagament a proveïdors, s'han mantingut, com deia, dins dels paràmetres d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat que marca aquesta llei. Tan sols una quarta magnitud, la de la regla de despesa, s'ha excedit en només 2,4 milions d'euros i s'ha excedit perquè hem volgut i perquè així ho heu demanat en moltes ocasions. Ha estat, de fet, la positiva evolució pressupostària dels darrers anys amb l'assoliment de l'objectiu del deute zero, repeteixo, l'assoliment de l'objectiu del deute zero, la que ens ha permès la incorporació d'aquests romanents. si tinguéssim deute, no podríem incorporar la totalitat dels romanents. Per gaudir d'aquests romanents, hem decidit trencar de retruc i voluntàriament, com deia, aquest sostre de despesa. Només així s'expliquen el seguit d'inversions necessàries que s'han posat en marxa darrerament al nostre municipi. Recordo ara el decret que va signar el Vallà tot just fa una setmana per import de més de 5 milions d'euros. Ara cal fer aquest ajust que ens ve marcat per llei i que es garantirà el manteniment de la capacitat inversora d'aquesta institució ara i els propers anys. Per corregir la situació, estem obligats a presentar aquest pla econòmic que us dic, que permeti, durant l'any en curs i el següent, l'acompliment de la regla de despesa. Posat que el trencament de la regla de despesa ha estat, en el nostre cas, per la utilització només del romanent de tresoreria per a despeses generals com a fonts de finançament puntual, no serà necessari adoptar mesures extraordinàries, cap més mesura d'increment dels ingressos o de reducció de les despeses. Així, en l'àmbit de la despesa, el Pla Econòmic Financer preveu redistribuir les plurianualitats previstes per a grans obres com la construcció del camp d'esports polivalent i la rehabilitació del Palau Maricel, reduint-les el 2019 i incrementant-les l'any següent. Tanmateix, el 2019 es preveu reduir en 5 milions d'euros la despesa corrent per no execució o no possible imputació al pressupost d'enguany, en gran part despeses de caràcter conjuntural i no estructural. Deute, sentències, etc, etc. També es contempla una reducció d'1,8 milions d'euros sobre el previst en la neteja viària i la recollida de residus, conseqüència de l'actualització del contracte motivada per la recent aturada del procés de licitació al servei. Pel que fa als ingressos, el Pla Econòmic Financer parteix de la constatació que en els darrers anys s'han superat les previsions inicials. No es preveu cap canvi de tendència en aquest sentit, atesa l'evolució passada i les previsions de futur, del mercat immobiliari al nostre municipi. Així, durant el 2019 es consolidaran nous ingressos de caràcter estructural i permanent, com els derivats de la incorporació de noves parcel·les corresponent al barri de la Plana i de Santa Bàrbara. Tan sols per aquest concepte és prevista una recaptació addicional no prevista en el pressupost d'enguany de 450.000 euros per ingressos procedents de l'impost de béns immobles. L'execució d'aquest pla, que compta amb l'informe favorable de la intervenció municipal, assegurarà, en resum, l'acompliment dels criteris que la llei d'estabilitat pressupostària, aquesta llei que s'ha d'acabar d'una vegada, com deia, imposa a les administracions públiques locals. En el cas de l'Ajuntament de Sitges, comportarà un sacrifici mínim, un sacrifici molt petit per l'actual i l'acurada gestió econòmica que s'ha fet aquests darrers anys. El resultat seguirà sent l'assolit en els darrers anys: gaudir d'una salut financera òptima, amb una hisenda sanejada totalment i una situació que ha de ser sostenible en el proper mandat, garantint així la continuïtat de l'increment de la despesa amb noves inversions i la millora en serveis que ens demanda la ciutadania i la societat civil de Sitges. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor d'Hisenda. Tal com veu quedar a la comissió informativa, no hi hauria minutatge en les intervencions, però sí que vull recordar que són tres i que, si podem, ens autorregulem en el temps. Moltes gràcies. Teniu la paraula als grups municipals. Senyora Carme Gasull, endavant.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Començaré fent una referència a la petita esbroncada que ens fa el senyor Moliner, que m'agradaria que fos també recíproca, perquè li vull recordar que aquest ple ha estat convocat després d'haver fet la reunió informativa, entre altres coses. Per tant, seria bé, com a mínim, que reconeguessin que aquesta vegada les coses no les han fet com tocava. Això li agrairia abans d'esbroncar a l'oposició en ple. En segon lloc, l'arribada de la Llei d'Estabilitat i Sostenibilitat de l'Administració Local, anomenada Llei Montoro, ha provocat, efectivament, senyor Moliner, i crec que li agradarà molt sentir el que li diré, una ingerència en les normes que regulen l'organització i competències municipals enormes i, sobretot, inacceptables per a aquells ajuntaments que, malgrat generar superàvit, estan limitats a l'hora d'invertir. Vull recordar que ajuntaments com el de Madrid, de l'alcaldessa Carmena, ja van tenir un enfrontament amb el Ministeri d'Hacienda per trencar el sostre de despesa. Per a nosaltres és una regla profundament injusta. Per molts motius. En primer lloc, perquè genera moltes desigualtats en el territori. Els que fan els deures no poden créixer en inversions i, a més, sostenen l'estalvi dels comptes generals de l'Estat. De fet, els més de 7.000 milions d'euros de superàvit generats per molts ajuntaments han servit perquè el govern espanyol compleixi amb les exigències econòmiques de Brussel·les. Les normes a les quals ens sotmet l'Estat com a municipi tenen un beneficiari únic, que és l'Estat. Això sí, a costa que el mateix govern central tingui màniga ampla per endeutar-se més i tenir major porció de dèficit i fins i tot es permeti abaixar certs impostos. En Comú Podem ja va presentar al Congrés, ara fa uns mesos, una proposta de derogació d'aquesta llei, que va ser rebutjada pel PSOE, PP i Ciutadans. Entenem que els ajuntaments són l'administració més propera al ciutadà i ha de ser la primera en resoldre les seves necessitats. Si algun ajuntament arriba a un endeutament insostenible, se l'ha de penalitzar, evidentment. Però és injust que es penalitzi els que generin superàvit i no es deixi créixer en polítiques d'inversions locals. Per tant, creiem que efectivament s'hauria de permetre com a mínim la flexibilització a l'hora de fer polítiques públiques municipals i vagi per endavant aquesta consideració. Pel que fa al pressupost del nostre ajuntament, que és l'origen d'aquest incompliment del sostre de despesa segons la llei, estem comprovant any rere any que s'estan generant cada vegada més ingressos. De fet, el pressupost del 2019 estem pendents encara de les plusvàlues, com vostè deia, que no estan contemplades i que seran un afegitó en aquest volum d'ingressos. De fet, es parla de la vora d'un milió d'euros d'ingrés per plusvàlues. Malgrat, com diu l'informe d'intervenció que ens ha arribat avui, que és una hipòtesi lligada a un escenari a data d'avui incerta, i cito textualment. Però volem fer diverses consideracions sobre el pla econòmic financer que s'ha hagut de fer per incompliment de la regla de despesa per valor de 2.400.000 i escaig euros, producte, entre d'altres, i segons gerència, tal com diu el pla econòmic financer, per finançar crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, com és el cas de la compra de l'edifici del patronat, o per atendre compromisos amb tercers efectuats en exercicis anteriors. De fet, la mateixa interventora recomana que es porti a terme en els propers dos anys una no disponibilitat de crèdit que pugui comprometre aquesta execució de despesa. Ho diu a l'informe que ens ha enviat avui. Perquè no siguin insuficients les mesures proposades en el pla econòmic financer que avui porten a ple. Les nostres valoracions sobre aquest pla econòmic financer són les següents. Primer, vostès no han estat capaços de fer un pressupost ajustat en 4 anys. I la prova és el romanent generat, que és d'una xifra estratosfèrica. Mirin, per exemple, el grau de no execució mig dels darrers 3 exercicis, ho posa a la pàgina 5 de l'informe de fiscalització. Despeses de personal, no execució en promig de 3 darrers exercicis. Despeses del personal, 14%. Despeses corrents en béns i serveis, 21%. Despeses financeres, 28%. Transferències corrents, 25%. Fons de contingència, 0. Inversions reals, 70%. Transferències de capital, 38%. Això no és una bona notícia per a nosaltres. Ens volen vendre, com és habitual, que això és un èxit. I, de fet, si miren quines són les causes de l'incompliment de la regla de despesa que figura a la pàgina 3 del dictamen, i ho deixa molt clar, malgrat l'excés de retòrica que sovint utilitzen, s'ha penalitzat l'incorporació de romanent. Segona observació. Aquest ajuntament té una elevadíssima capacitat de finançament, però una organització i uns recursos que han fet difícil assumir l'execució de projectes i del pressupost en general. I ho diu la gerència d'aquest ajuntament dins del pla econòmic financer. De fet, això és responsabilitat d'algú, els que estan governant, ni més ni menys. Han arribat al deute zero, fantàstic, és un èxit que vostès es poden penjar. I ho han aconseguit, encara que la llei d'estabilitat pressupostària no els obligava a fer-ho, en un temps determinat. A canvi, ha generat dos efectes. Un romanent brutal, que està subjecte a una limitació legal, i sobretot han generat uns pressupostos que, paradoxalment, no han millorat la vida dels ciutadans. Entre altres coses, perquè han tingut partides insuficients, per exemple, en temes d'habitatge, o no exaurides en alguns exercicis en l'àmbit social. I això no és un èxit, per molt que ara ho venguin així. Sitges té un ajuntament que recapta molts diners, però que no ha estat capaç de millorar la qualitat de vida. I és així, i aquesta és la percepció generalitzada de la nostra gent. i per això ara venen les presses. Han iniciat una cursa d'inversions, d'accions que s'haurien d'haver fet fa anys, perquè s'acaba la legislatura. Per què, per exemple, no havien fet cap dotació en adquisició d'habitatge públic fins ara? O la depuradora del Garraf amb un projecte de canvi de filtres previst des de l'any 2011. Per què no ho ha fet fins ara? Que és la gran pregunta que em sembla que ens plantejarem tots avui. És que no tenen cap excusa. Ara venen les presses i ja de seguida fan un eslògan i es fan la foto. Sitges, la teva llar. Massa gestos, poques accions i de seguida es llencen en planxa a fer-se la foto. I el titular, de quina llar ens estan parlant, si us plau, com s'atreveixen? Si Sitges és la teva llar, ens poden explicar què era quan els joves han hagut de marxar de Sitges perquè no trobaven on viure? Sitges és la llar d'uns pocs, que són els que poden pagar preus desorbitats en lloguer o especulen amb el lloguer turístic il·legal que tenen totalment descontrolat. Per tant, la seva política d'habitatge ha estat nefasta. Arriben tard i malament. Han perdut molt de temps, moltíssim. Nosaltres, evidentment, aprovarem el pla econòmic financer com no pot ser d'una altra manera. Però els estirem les orelles, com vostè ha fet al començament, senyor Moliner. Arribar a aquest ple sense documentació, que per nosaltres és fonamental, sense detalls de com i de quina manera s'aplicaran aquests projectes d'inversions, és inacceptable. I una mostra més de la seva manera de fer o de no fer. De fet, nosaltres el que els demanarem és precisament un calendari d'execució de cadascú dels projectes que després presenten. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions? Senyor... Era, senyora. Senyora Villalluís, perdoni. Endavant.
Bé, la Carmen ha fet una bona exposició, ha estudiat molt bé aquest pla econòmic financer que ens presenta el govern. Des de Sitges Grup Independent, nosaltres, evidentment, apoyarem aquest pla. Perquè l'apoyarem? Doncs per les raons molt importants de que durant uns anys no s'ha pogut fer cap obra ni inversions que realment la ciutadania demana i que són necessàries, i creiem que s'ha de fer un pas endavant. Això sí, com sempre, amb la precaució de que es compleixi i que els que vinguin properament doncs, continuïn fent complir aquest pla, perquè crec que és molt important per no desvariejar una altra vegada de les situacions d'on hem vingut anteriorment. Per tant, el nostre vot serà positiu. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Villalluís. Més intervencions? Senyor Xavi Nin. Disculpes. Senyor Lluís Mercè.
No va com els plens. A Vinyet, a PP, nosaltres, o va libre al Vedrio avui? No, és que li toca amb el Joan Par. Ah, vale, però llavors toca a nosaltres. Bé, l'aprovació del pla econòmic financer, el passat ple de febrer, es va donar compte del decret de l'aprovació en data 5 de febrer de la liquidació del pressupost del 2018. I la interventora ens va informar que la regla de la despesa s'havia sobrepassat en 2,5 milions i per corregir s'havia aprovat un pla econòmic financer els propers 2 mesos. Que per cert, si hagués proposat en el ple ordinari passat, el que passa que no va arribar a temps i per això vam tindre que fer aquest ple. ¿Vale? No fa ni 2 mesos que l'aplicació del 2018 arrosseguem un dèficit de 2,5 milions de despesa, eh? I ara, punt següent de l'ordre del dia, ens posen la modificació de crèdit amb un increment de més despesa per un import de 3,5 milions, amb un total de 6 milions. En la documentació del Pla Econòmic Financer 2019-2020 que ens han enviat es proposen uns ajustos per més ingressos i menys despeses, per un import aproximadament de 4 milions. A la vista sembla que encara tindrem un dèficit de 2 milions, que amb l'informe de la intervenció ho podríem acabar d'aclarir. El nostre vot en aquest punt serà abstenció perquè considerem que l'estat de la regla de despesa no ha estat suficient informat i no s'ha pogut analitzar amb temps suficient abans d'aquest ple. Perquè, clar, Nou Horitzó creu que amb el pròxim consistori que vingui a partir del mes de juny es trobarà que d'inversió no en podrà fer cap, perquè queda molt poca per fer inversió. Arrastrem vostès ara... Un moment, senyor Mas, un moment, no es posi nerviós. Què passa? Pues... Sí, déjamelo. Sí, gràcies. Què passa? Pues passa el següent, de que ara, aquests últims 4 mesos, a corre-cuita anem a posar en marxa unes coses que no es podrà realitzar aquest equip de govern. Però clar, electoralment és el que estan fent vostès. No, jo no estic dient que vostè, dic a l'equip de govern. No es doni per al·ludit, senyor Moliner. Vale? Bueno, llavors, per això estic dient que aquí estem hipotecant un futur ajuntament que no podrà fer, perquè clar, la inversió serà reduïda. Queda molt poca. En veritat? No, sí, és veritat, sí. Home, el que dic, el que verà, home, ja veurà com li demostraré. Ja veurà que el pròxim ajuntament que vingui es queixarà d'aquest tema que estic dient jo ara. No, bueno, perquè ho diu vostè. Bueno, vostè és molt intel·ligent. Anem a veure. L'informe de la interventora amb el punt 3, tercer, i a més en les conclusions, el que diu, i ho diu molt clar, diu que aquesta intervenció en forma favorable amb les recomanacions exposades, cuidao, apartat tercer, atès que qualsevol execució de despesa per damunt de la prevista i en relació a les previsions de liquidació del pressupost objectes d'aquest pla hauran de venir acompanyades de mesures addicionals per tomar la senda del creixement, d'aquesta manera assolir els objectius d'estabilitat, deute públic i complir alhora amb la regla de despesa pels exercicis 2019 i 2020. Està dient el que jo he estat aquí comentant fins ara. Moltíssimes gràcies i ja tornarem a parlar.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Senyor Xavi Nin, ara és el seu torn.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, també volia fer una petita queixa també pels temps. És veritat que hem tingut poc temps, a la vegada que també excuso els meus companys, un per raons laborals, l'altre per raons de salut, no han pogut assistir. Bé, excusar, se'ls excusa. Bé, jo volia dir simplement una mica el que ja s'ha comentat, no? Però sí que és cert que si avui ens trobem aquí no deixa ser per simplement lleis estatals que no ens permeten gastar el que nosaltres generem, no? Com a municipi. I segurament, bé, això és un debat que sobrepassa l'àmbit municipal, però que aquells partits que tenen poder, sobretot allà en el Congrés, doncs no estaria més que donessin un cop de mà a aquests ajuntaments que realment són els que estan patint tot l'esforç de subsanejar les arques en aquest cas estatals. Pel que fa a l'informe, bé, nosaltres com que creiem que aquestes inversions són importants per la vila, doncs votarem a favor i agraïm també la feina que s'ha fet des del departament, tot i arribar amb pressa. Bueno, agraïm, gràcies.
Moltes gràcies, senyor Nin. Senyor Manuel Rodríguez, és el seu torn.
Gracias, señor alcalde. El incumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria viene a raíz del informe que del 1 de febrero de 2019, el 7/2019, que ya advertía la necesidad de presentar el plan económico financiero del 2019-2020 y lo presentan porque lo obliga la ley. Hay una diferencia de 6.542.273,63 € y hay un incumplimiento de la regla de gasto y que en el ejercicio 2018 llega a los 2.492.826 y en el ejercicio 2019 en 413.627, tal y como detalla este plan. Las causas pues están claras. La falta de previsión presupuestaria durante todos estos últimos años, muchas modificaciones de crédito, tal y como se ha venido describiendo a lo largo de estos años, falta de ejecución de muchísimas partidas y, evidentemente, va sobrando remanente. La finalidad, como se ha comentado anteriormente, pero que ha sido reiterativa durante este último mandato, ha sido liquidar la deuda, aixugar el deute. Y ahora el ayuntamiento está saneado, pero sin políticas ni planes decididos a medio y largo plazo, porque a 3 meses de las elecciones, obviamente, esto no es ni medio ni largo plazo, esto simplemente es intentar cubrir el expediente a última hora. Además, en cuanto a planes de inversiones, da la sensación de haber perdido dos mandatos. El primero, por la herencia que ustedes recibieron, es cierto, pero es que en este segundo ustedes tuvieron la gran oportunidad de hacer planes ambiciosos y hubo una falta de dedicación, y esta sí que es responsabilidad de ustedes. Finalmente, sí que se puede decir que hemos conseguido un equilibrio presupuestario a costa de dejarlo todo para el final. ¿Pero qué implicación tiene? Pues bien, pues que para el 2020 tendremos que hacer una reducción del capítulo 6, los gastos reales, y con un efecto económico, un impacto económico de 2.468.000 euros, 481.48, y del capítulo 7 de gastos, transferencias de capital, por un importe de 844.000 euros. Entonces, nos hemos basado, la verdad es que en el informe que de la intervención general, en la que se habla de que respecto a la capacidad de generar ingresos a través del IBI, los 450.000 euros, a partir del ejercicio 2019. Recordemos que en el año 2019 ya hay una previsión, que ya lo dijimos en su momento, exagerada sobre los ingresos. No nos creíamos los ingresos que ustedes decían en ese presupuesto, en casi más de 5 millones de euros. Y además sumamos este techo de gasto. Pues sí que coincidimos con lo que ha dicho el señor Marcé. Evidentemente que va a implicar y va a atar de pies y manos al próximo equipo de gobierno que intente hacer planes de inversiones a medio y largo plazo, obviamente. Y ustedes, además, lo están desarrollando a 3 meses de las elecciones. Es decir, el próximo equipo de gobierno, cuando presente determinados planes de inversiones o quiera adoptar medidas mínimamente ambiciosas, estará cogido de pies y manos de este plan. Y nosotros avisamos, y de hecho pondremos este vídeo cuando dentro de un año, a lo mejor, el próximo equipo de gobierno intente hacer políticas y recordaremos también este momento. Además, en cuanto al IBI, lo que decía el IBI, unos 450.000 euros del ejercicio 2019, y en cuanto al conocido impuesto de la plusvalía, se prevé un ingreso de 1 millón de euros de ejercicios anteriores. Pero lo que viene a decir el informe es que es una hipótesis incierta, tal cual, es incierta. Con lo cual aquí no hay una certeza. Más cosas. Respecto a las estimaciones de liquidaciones del presupuesto de 2019 y 2020, incluye porcentajes de no ejecución basados en una estimación para cada capítulo del promedio de los últimos ejercicios, traducido en un lenguaje mucho más simple. Que llevamos los 3 últimos años ahorrando dinero porque no se ejecutan las partidas del presupuesto como se debiera. Y para cumplir con el equilibrio presupuestario no haría falta este plan, sino dejar de ejecutar partidas como han hecho hasta ahora. Básicamente dejar de ejecutar para poder cumplir con este plan. Es decir, si ustedes siguen el gobierno seguramente cumplirán con el plan, porque como no ejecutan las partidas presupuestarias que vienen planteando cada año... existe un importe de no ejecución de, bueno, la previsión es un importe de no ejecución de 4.150.000 euros en base al informe, y cito literalmente: determinadas inversiones que inicialmente estaban previstas ejecutar el 2019-2020 y que no se llevarán a cabo finalmente. Además, habla que se debería comprometer una no ejecución de gasto que no comprometa la ejecución de esas inversiones. Básicamente que el equipo de gobierno se tiene que comprometer a no ejecutar determinadas inversiones para cumplir con ese plan. El problema principal es que a ustedes en 3 meses quieren hacer lo que no han hecho en 4 años. Y además vincular y atrapar y atar al próximo equipo de gobierno en su falta de previsión y en un plan económico y financiero que no compartimos, de la misma manera que no compartimos el presupuesto que presentaron para el año 2019. En definitiva, la LARSAL, le quiero recordar al señor Moliné que en el año 2013, Convergencia y Unión, que era su grupo en aquel momento, votó a favor de la LARSAL, de la ley Montoro. Y en segundo lugar, que se trata de dos dictámenes. En primer lugar, este viene obligado por ley porque se salta en el techo de gasto, porque no han ejecutado las partidas que deberían haber hecho hasta el momento, y evidentemente porque le obliga la ley. Y básicamente esta es nuestro posicionamiento, va a ser la abstención. Gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora Elizabeth Pérez. ¿No? Vale. Señor Moliné, doncs per contestar als grups municipals té la paraula.
Bé, moltes gràcies, senyor Batlle. El año 2013 no havia sigut ni regió d'Hisenda ni portava barba, vull dir que el 2013 ha passat 6 anys, no, quasi. Però bé, en fi, siguem positius i començaré a respondre als grups el més claretat possible. Avui, que no serveixi de precedent, comparteixo part del relat que ha fet la companya Carme Gasulla, sobretot la part inicial del relat, el per què és necessari no un pla econòmic financer. Vull dir, es nota que vostè en el seu grup polític hi ha molts exemples on s'ha decidit als ajuntaments saltar el sostre de despesa per posar diner al carrer. aprofito per fer un matís, que ara ja respondré al company de Ciutadans, però a vegades ens perdem en una sèrie de coses. Jo suposo que en aquesta cadira hi haurà el proper regidor d'Hisenda dintre de poc, no? O regidora. És a dir, eixugar el deute no era una voluntat expressa del govern, és que ho van repetint vostès moltíssim. Eixugar el deute era una obligació imposada per aquesta llei d'estabilitat pressupostària. Podríem haver anat més ràpid o menys ràpid, però hem decidit, sobretot el Batlle va decidir, que deixar hipotecat un altre cop un ajuntament a futures generacions de responsables polítics, però sobretot de ciutadans i de ciutadanes d'aquest poble, que si tens deute et veus limitada l'execució del pressupost en si mateix, doncs va decidir que no era la millor opció. Però no era una opció voluntària, sinó era una opció imposada per la llei d'estabilitat pressupostària. Vostè comentava també que no executem el pressupost. Doncs jo tinc uns números aquí, que avui me'ls he mirat perquè sabia que em dirien això, i sí que és veritat que el primer any de mandat ens va costar molt, degut també a una reorganització municipal que vam fer aquest govern municipal, el govern municipal actual, doncs ens va costar més executar. Però els números d'execució de l'Ajuntament de Sitges estan per sobre de la majoria d'ajuntaments de la Vegueria del Penedès. I molts ajuntaments als quals vostès governen. Igual que el romanent de Sant Pere de Ribes, per exemple, és 25 vegades superior al nostre, per exemple. Vull dir que mirem bé les mitjanes, les estadístiques, el nivell d'execució és bo, ha millorat en els darrers anys i fem tot el que està possible a les nostres mans amb l'organització actual, per la qual hi estem apostant. Perquè tota la inversió que hem aprovat, i a més moltes vegades amb pacte, no? Que jo al·lucino amb algunes intervencions que he escoltat ara, no? Que sembla que aquí, bueno, només decidim nosaltres, som un govern en minoria, que ho intentem pactar tot, com les inversions que venen després. L'administració electrònica, l'aposta per l'administració electrònica, per l'organització i per l'actualització dels recursos humans és una cosa que hem pactat amb la majoria de vostès. I si ens reorganitzem amb aquesta capa directiva, doncs també, i amb tots els caps d'apartament que s'ha fet i totes les places que s'estan convocant, tot i la limitació de l'1% de sostre que encara hi és, perquè aquí hi ha gent, sembla que aquesta llei, bueno, sigui un invent, no? Però la limitació de l'1% d'increment de personal, encara l'Ajuntament de Sitges amb un superàvit del que diuen vostès, encara la tenim a sobre. Per tant, amb el que tenim, ens estem reestructurant, estem apostant per una organització diferent i, per tant, vostès això també s'ho trobaran amb majors garanties. A la senyora Vinyet Lluís, agraïts per aquesta confiança amb el pla financer, s'estan complint totes les inversions i s'estan començant a executar totes les inversions que està tirant endavant aquest govern i també les que es preveuen, si no amb recursos propis, amb recursos externalitzats, però per tant estem fent tot allò que aprovem també en aquest plenari. A Nou Horitzó, jo li comentaria que d'acord, una setmana doncs potser no ha estat temps suficient, però vostè ho ha dit, ha estat una setmana. És que sembla que hi hagin grups, no el seu, que diguin que la informació ha arribat tot avui. I sí que és una cosa feixuga, però jo a vegades, com els meus companys de govern, ens mirem molts documents que ens arriben sobre la nostra taula, evidentment estem governant, com pot ser un pla financer. Per tant, una setmana per revisar-te'l crec que és suficient. Hauria d'haver arribat abans? Sí. Però l'únic que ha arribat avui és els informes de la intervenció municipal. Repeteixo, favorables. El govern municipal, a diferència del que creu vostè, jo penso que és govern municipal fins al darrer dia. I això l'alcalde ens ho recorda molt a tots els regidors. És govern municipal fins al darrer dia de mandat. No s'estan iniciant només inversions noves. S'està iniciant tot allò que venim treballant aquest darrer any i que han passat per aquest ple municipal, i per tant s'està treballant també en totes aquestes inversions planificades en aquests darrers 4 anys. I s'està assegurant l'acompliment de polítiques iniciades amb anterioritat, també amb vostès. També amb vostès. Val? Els companys de la CUP a agrair doncs, el seu vot també favorable. La CUP ens havia dit en moltes intervencions, i és veritat que en moments de limitació pressupostària per la llei d'estabilitat pressupostària, que ens saltéssim aquesta llei i féssim plans de finançament com fan molts ajuntaments que governats per les candidatures d'Unitat Popular. Ho hem pogut fer ara, ho hem hagut de fer ara, però crec que aquest pas endavant de saltar-los al sostre de despesa és una notícia positiva que no hipoteca, sinó que marca una tendència que fins ara no havíem estudiat, i per tant l'agraïment pel recolzament en aquest pla de finançament i pels comentaris que ha fet. I per últim, a Ciutadans, que sempre té unes intervencions últimament molt positives i massa tècniques, crec, senyor Manel, ja sap que li tinc molt carinyo, massa tècniques perquè he entès molt poc, és a dir, vostè moltes vegades es limita a llegir els informes de la intervenció municipal i la secretaria, com bon advocat que és, però crec que hi ha moltes més altres coses. És a dir, si tota l'acció política d'un govern es limités a l'assessorament de la intervenció de la secretaria municipal, home, doncs no caldria que existissin alcaldes o alcaldesses i regidors i regidores. Per tant, la nostra voluntat sempre és escoltar els habilitats, però evidentment tenim el deure de governar perquè els ciutadans així ho decideixen cada 4 anys, i ja hem patit prou tots plegats com perquè ara que definitivament doncs, tenim una bona connivència, una bona salut econòmica que vostè, per cert, públicament ha defensat o l'ha vist com a positiva, m'estranya que ara faci aquest relat tan negatiu. Estem molt convençuts del que hem fet econòmicament aquest govern municipal. Estem executant, repeteixo, molt més que altres ajuntaments que vostè coneix d'aquí la comarca, pràcticament de la majoria. Estem quasi a un 90% d'execució de despesa ordinària. Per tant, home, Déu-n'hi-do, hi ha altres ajuntaments que estan entre el 65 i el 75%, ajuntaments veïns, i per tant, home, siguem positius. I una altra cosa molt important, que suposo que el Batlle repetirà la intervenció final. No hipotequem, al contrari, tenen un marge que nosaltres no hem tingut mai, increïble, per posar les partides que a vostès els hi vingui de gust en el pressupost del 2020. Nosaltres, o per la llei d'estabilitat, o pel deute que ens vam trobar, mai hem tingut aquestes possibilitats. Vostès la tenen. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Obrim el segon torn de paraules. Senyora Carme Gasull, endavant.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Moliner, vostè, depèn de com bufi el vent, defensa a alguns ajuntaments o no. Jo li he posat abans l'exemple de l'Ajuntament de Madrid, li ha agradat molt aquest exemple, i efectivament la Manuela Carmena doncs, va decidir enfrontar-se al Ministeri d'Hacienda. Però després ens parla de que el grau d'execució del nostre ajuntament respecte d'altres ajuntaments és molt elevat. Per tant, fa les comparacions en funció del missatge que li interessa, és molt hàbil. Jo no estic dient res que no surti l'informe d'intervenció, que per cert, crec que la crítica sobre les intervencions basades en elements tècnics o xifres em sembla com a mínim, si m'ho permet, una mica frívola, no? Perquè precisament el que fem és valorar en funció d'aquesta informació. Si a vostè li sembla millor que argumentem sense dades, doncs jo li qüestiono, crec que cadascú fa l'argumentació que li sembla. I en qualsevol cas, jo el que també m'agradaria resaltar és aquesta declaració que vostè ha fet. Vostès van decidir, molt bé ho ha dit, i ha posat en boca del senyor alcalde, que volien no deixar hipotecat aquest ajuntament, i per tant volien aquest deute a zero, perquè la llei els obligava. Però després s'ha fet una mica embolic, no? Que la llei els obligava, però la voluntat, obligació i voluntat no és el mateix. M'agradaria recordar-li, perquè la llei en cap cas marcava uns terminis concrets. Vostès voluntàriament, és així, no els marcava. És a dir, i vostès van decidir de manera voluntària eixugar el deute fins a arribar al deute zero. Per nosaltres no és una bona estratègia, li diré per què. Perquè si aquesta estratègia hagués estat en paral·lel a la millora de les condicions de vida dels sitjatans i les sitjatanes, xapó, però és que no ha estat el cas. No ha estat el cas. Inversions en habitatge les hem tingut en aquest pressupost, en habitatge social, en aquest pressupost, el darrer pressupost de la legislatura. I aprovarem en el pla d'inversions, ja els anuncio que jo votaré a favor d'aquestes inversions, un pla precisament per dotació de compra de lloguer social de 800.000 euros. Xapó, però arriba tard. Per tant, és un èxit sempre i quan vagi acompanyat, evidentment, d'una realitat que no tenim. I és aquesta la percepció que tenim quan sortim d'aquest ajuntament. Li agradi o no? És aquesta. I per acabar, jo realment crec que vostès han fet feina en l'àmbit econòmic, és cert, no li neguem, però també els ha faltat una cosa que continuo escoltant, que és la manca d'autocrítica. I l'he dit abans, s'ha dedicat vostè a repartir crítiques perquè ens hem queixat de com ens ha arribat la informació, argumentant precisament que a vostès els passa una vegada i una altra. No és un bon exemple, si m'ho permet, no és un bon exemple. Crec que tots hauríem de treballar amb unes condicions mínimes, sobretot pel que representem i pel respecte als ciutadans i les ciutadanes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Seguim amb les intervencions d'aquest segon torn. Senyor Lluís Mercè.
Miri, senyor Moliner, la pròxima legislatura, haurà molts diners en caixa que no podran gastar. Vale? Sí, hi haurà, ja va. No, ja està preguntat. Clar, perquè tota la... a més, ara s'ha variat també en 4 milions noves inversions, no? O no és veritat? Vale? Llavors, el pressupost estarà com està, no? Sí, clar, no, sí, no cal que em faci el boig perquè el tema va així. Hi haurà diners en caixa, però no es podran gastar. Bueno, perquè vostè ho diu. Vale, pues, si vostè creu així, nosaltres ho creiem d'una altra forma, per això hi ha diferents opinions, no? Vostè respectim la meva i jo respeto la seva. Punto, no? Vull dir, llavors, jo no estaré tan equivocat i d'aquí 6 o 8 mesos li demostraré que tinc raó. Vale? Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Rodríguez, endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Moliner, gràcies per allò de bon advocat. Després li dono una targeta. De fet, ja li dic.
Ja la dic.
Vale, li donaré una altra. Vale, en tot cas, felicitar-lo pel diploma que li va donar el senyor Montoro. No sé si el té penjat a casa o el teniu aquí a l'Ajuntament, però s'ha d'estar molt orgullós per aquell diploma que li va fer el senyor Montoro. En tot cas, jo crec que l'informe d'intervenció, fem una valoració política d'aspectes tècnics. Jo crec que és el normal, de fet, és la nostra obligació com a representants públics fer aquesta valoració política d'aspectes tècnics i que, per tant, cadascú fa la seva feina. Intervenció, secretaria, el gerent, cadascú fa la seva feina i nosaltres la nostra. I per tant, creiem que evidentment vincularà l'acció del proper govern, ho tenim molt clar. I no parlo del romanent, no parlo de tenir calés a la caixa, parlo del que deia el senyor Mercè, del sostre de despesa i les possibilitats de fer noves inversions. Perquè, a més, com he dit abans, també la previsió que tenim és el nostre parer que teníem del pressupost d'enguany era una previsió inflada, ja ho vam dir. Per tant, entre el que tenim ara, la possible manca d'execució i la situació actual del romanent, jo personalment crec que tindrem problemes del sostre de despesa i vincularà la propera acció de govern. I si no, faré igual que el senyor Mercè, dintre d'uns mesos ho parlem, encara que vostè no estigui exercint la vida política, fora de la vida política, però jo crec que serà bo demostrar-ho. En tot cas, el nostre vot serà abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions dels grups municipals? No. Senyor Moliner, volia contestar algun grup? Doncs abans de passar la votació faig una petita intervenció final molt breu, perquè jo ja entenc que quan passa Nadal, a partir de que passa Nadal, tot el que fa l'Ajuntament és electoralista perquè venen les eleccions. I aquest és el relat, el discurs típic de l'oposició que s'aprèn quan ets regidor. A partir de Nadal, tot el que diguin, tot el que fain, és electoralisme perquè venen eleccions. Us explicaré una anècdota. El juny de l'any passat, no, de fa 2 anys, ja m'ho va dir una persona. Estem a la meitat del mandat, tot el que feu a partir d'ara és perquè venen les eleccions. Vaig dir, home, no ens passem tant, no? Perquè el mandat s'acaba el 15 de juny. El 14. I si no, voldria dir que a partir de l'1 de gener no podríem fer res, perquè tot seria electoralista i estafaríem els ciutadans 6 mesos de mandat, perquè tot és electoralista. Per tant, diguin el que diguin, continuarem governant fins l'últim dia. Els agradi o no els agradi, pensin que és electoralista o no ho és, això ho farem, perquè ho ha de fer tothom, perquè tenim aquest mandat, que són 4 anys sencers i s'acaben el mes de juny. Ara estem fent una cursa d'inversions, han dit. Estem gastant corrents a última hora. Estem fent tot aquests 6 mesos. Jo vull recordar que no ho podíem fer abans perquè no hi havia la capacitat financera per fer-ho. No hi era. I les inversions que s'han fet en els últims 2 anys, que és a partir de que vam poder gastar el romanent, diguem, primer es van fer les urgències més grosses. Més grosses. I els compromisos amb obres que hi havien adoptats des de l'any 2015, per exemple, des dels pressupostos participatius, com per exemple la reforma del camp d'Aiguadols. Vull dir, primer es va fer el més urgent, el que estava més compromès, i ara estem fent doncs, les altres coses que queden pendents. Com deia el senyor Mercè, algunes les començarà aquest govern, altres les continuarà el govern que vingui, altres potser estaran en procés de licitació d'obres i d'adjudicació i les adjudicarà el nou govern. És probable. La qüestió és que deixem els diners preparats, que no passi el que va passar fa 8 anys, que hi havia obres en marxa i no hi havia els diners. I això és el que no passarà ara. Ara hi haurà obres en marxa amb els diners. Estaran pagades. Estaran pagades. I a més, hi ha un superàvit en aquest moment de 29 milions d'euros. 29. Dels quals, si fem el que estem fent ara, un PEF en podem gastar, en podrem arribar a gastar 17, però havíem de fer un PEF, un pla econòmic financer. Això fa 8 anys no hi era. Per tant, el govern que vingui es trobarà la caixa plena. I diu vostè, però no podran gastar res. Mentida. I tant que podran gastar. Amb uns límits, quins? Els que diu el PEF, que ara els explicarem, que són molt pocs, i els de la regla de despesa, perquè per desgràcia no veiem que el govern de l'Estat que surt ara, ni els que vagin a entrar, que el vulguin eliminar, aquest sostre de la despesa, perquè ningú ho està dient. Per tant, es trobaran en aquests límits, els mateixos que tenim ara. I una qüestió, el tema de l'habitatge que ha sortit, que la senyora Carme Gasulla ara a cada ple ens ho recorda, ja veiem que serà el seu leitmotiv de campanya. No? No n'hem pogut fer abans perquè no hi havia sòl públic, ho vull insistir, no hi havia sòl públic per fer habitatge. No recordaré quin govern se'l va vendre tot, se'l va vendre. No ho recordaré, però de color blau no era, de color blau no era aquest govern. Se'l van vendre i està en mans privades, els grans defensors del sector públic, els grans defensors de les esquerres, se'l van vendre. I el patrimoni del sòl i de l'habitatge de l'Ajuntament de Sitges és gairebé nul quan comença aquest mandat. Ara és quan hi ha patrimoni del sòl i de l'habitatge. Hem hagut d'esperar que es fessin barris nous per poder adquirir sòl. I ara podem plantejar fer pisos socials. Per això s'estan fent ara. I ara que a més hi ha diners, que hi ha superàvit, que hi ha romanent, podem dedicar, com dedicarem després, en el punt que ve després, 800.000 euros per comprar habitatges buits o sòl per poder fer encara més habitatge. No es podia fer abans, és per això. És per això. No ha estat per res més. Per tant, tenim a davant de sobre la taula un pla econòmic financer que no és un pla de viabilitat, que no és un pla de sanejament, sinó que és una norma que l'Estat ens obliga a fer perquè hem gastat més del que l'Estat permet. Per què? Perquè quan tenim diners ja romanent, hem volgut gastar-los. I això que diuen de que tenen molts diners, ho han sanejat, però la qualitat de vida dels sitjatans no ha millorat gens ni mica, aquí podríem discutir moltes hores. Segurament que hi ha sitjatans que pensen que no ha millorat gens ni mica, segurament que hi ha sitjatans que pensen que ha millorat, i segurament hi ha sitjatans que potser no tenen prou opinió o prou informació per dir si ha millorat o no ha millorat. Per tant, seria discutible durant molta estona. Només vincula el 2019 aquest pla econòmic financer i el 2020. I bàsicament el que fem és reequilibrar els ingressos i les despeses. Bàsicament és això. Com? Despeses que aquest any es faran, com per exemple el Palau Maricel, com per exemple l'Escola Agnès, com per exemple el camp de rugbi, l'any que ve ja no es faran, o es faran menys. Per què? Perquè haurem gastat aquest any una part. Ingressarem més l'any que ve? Probablement. Per què? Tenim un barri nou que l'any que ve començarà a pagar IBI. No ho oblideu. Un barri nou que l'any que ve començarà a pagar IBI. Per tant, hi haurà més ingressos. El tema de les plusvàlues, que ha dit el senyor Moliner, i que ara l'organisme autònom sembla que s'està reactivant, seran més ingressos. El contracte de la neteja, sabeu la situació que tenim, això també vincularà d'alguna manera, perquè es gastarà no tot el seu import. Per tant, hi haurà un reequilibri d'ingressos i despeses que el nou govern ho notarà amb una part molt minsa, amb una part molt minsa, i tindrà capacitat. I insisteixo, dues coses més i acabo. Tenim deute zero perquè sí, perquè hem volgut, no era obligatori, senyora Gasulla, ho diu molt bé, era obligatori eixugar deute, però no era obligatori fer-ho, ni amb la rapidesa que ho hem fet, ni deute zero. Això ha sigut perquè hem volgut. Per què? Perquè el nou ajuntament no es trobi amb la desgràcia que ens vam trobar nosaltres. I segona qüestió, el pla econòmic financer no lligarà de peus i mans al nou govern, al contrari, li continuarà assegurant que sigui un ajuntament solvent i sanejat. Aquesta és la nostra opinió. I per tant, passaríem a la votació. Vots a favor del pla econòmic financer.
Són 11.
Vots en contra.
Cap.
Abstencions.
Resta de regidors presents. Queda aprovat per majoria absoluta.